Radio Vida.
Sempre ens agrada posar-nos glamurosos els divendres a les 11 per rebre el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca i parlar d'art, del cinema. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
Avui més glamurosos que mai, catifa vermella, perquè comencem el Festival de Canes, on tot és glamur.
Sí, sí, totalment. És un festival que destila glamur i on sempre veus estrelles passejant per la Croset.
Just ha començat a rodar aquesta setmana perquè déu-n'hi-do dels dies que dura i passaran moltes coses, però déu-n'hi-do del que està donant de si fins ara.
Sí, sí. Ja de moment ja s'han presentat dos dels plats forts. Bé, dos plats forts. Una pel·lícula alemanya que es diu Sound of Falling s'ha presentat a concurs, que és una pel·lícula que ha agradat molt i tots els crítics l'han deixat molt bé, d'una directora que es diu Masha Shilinsky, sobre quatre nenes que viuen en una granja al nord d'Alemanya en diferents èpoques, al llarg del segle XX. I després s'ha presentat a concurs, fora de concurs, l'última entrega de Missió Impossible, que comentarem el proper divendres 23, quan s'estreni, amb Tom Cruise donant-ho tot, que es veu que el director Christopher McQuarrie va fer una trobada amb la premsa i Tom Cruise va aparèixer per sorpresa.
Sí, tothom s'estranyava que no estigués anunciat, no? Però va fer la seva aparició en pla Missió Impossible, no? Per sorpresa.
Sí, sí, la seva aparició estel·lar. A més, continua donant-ho tot amb 62 anys volent rodar les seqüències d'acció sense doble de risc.
Perquè m'ho dius tu, que en té 62, perquè no els aparenta en absolut, eh?
No, no, sembla més jove, es conserva bé.
Serà la seva última Missió Impossible?
Diuen que amb aquesta s'acomiada definitivament del personatge, però que la pel·lícula s'acaba de tal manera que deixa la porta oberta a noves entregues. Però amb la qual, igual que va fer Harrison Ford fa uns anys amb l'última d'Indiana Jones, ja definitivament diu adéu al personatge.
Hi ha una pel·lícula en producció i bona part de l'equip català que ha deixat a tothom flipat a Canes.
Sí, la pel·lícula és Cirat, la nova pel·lícula del director gallec Oliver Lache, amb Sergi López com a protagonista i que, de la qual es comenta que és molt radical però de la qual surt tothom absolutament fascinat. És una pel·lícula que comentarem d'aquí no res, perquè s'estrena el proper dia 6 de juny, però sí, sí, tothom en destaca que és absolutament fascinant, que és com una mena de... Té algú de cinema d'aventures a lo Raoul Walsh, el director del Ladrón de Bagdad, que, bueno, que és com una mena de Mad Max amb reveros zombis. Vull dir, no, ara per ara no se sap ben bé com definir-la, però es veu que és una de les pel·lícules més fascinants.
I té molts números per la Palma d'Or.
Bueno, encara queda molt de festival.
Hi ha molt de cine per davant,
no? Queda molt de festival fins dissabte de la setmana que ve. És a dir, que encara queda moltíssim per saber el veredicte. Però, de moment, és una de les pel·lícules que han rebentat una mica el festival ja de bon començament. I entre les... Bé, fent un repàs ràpid a la programació d'aquests dies, doncs destacar que això, Cirat, que ja es va presentar ahir, i Romeria, la nova pel·lícula de Carla Simón després de guanyar l'Os d'Or a la Berlinale per Alcarràs, seran les dues espanyoles que vagin a concurs per primera vegada des del 2009. I no seran les úniques que vagin a Cannes, perquè una altra pel·lícula espanyola, que és Ciudad sin sueño, que es basa en un curt que va guanyar el Mos l'any passat, que es deia Aunque es de noche, es podrà veure la Setmana de la Crítica presidida per Rodrigo Sorogoyen, que és també un director espanyol. I fent un repàs al que es podrà veure a concurs, doncs es podrà veure Alfa, la nova pel·lícula de la francesa Julia Ducournau, que va guanyar la Palma d'Or el 2021 amb Titan, que és una de les pel·lícules que a mi més m'han volat al cap. Die My Love, de l'anglesa Lynn Ramsey, directora de Tenemos que hablar de Kevin y en realidad nunca estuviste aquí. Eddington, de l'americà Ari Aster, director d'Hereditary, Midsommar i Bo tiene miedo. The History of Sound, d'un director que es diu Oliver Hermanus, que va dirigir el remake de Vivir, de Akira Kurosawa. It Was Just an Accident, de l'iranià Jafar Panahi. The Mastermind, de la cineasta independent americana Kelly Reichardt. Novel Back, de Richard Linklater, director de Boyhood i Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer, Antes de l'anochecer, sobre el rodatge de Al final de l'escapada, de Godard. La trama Fenícia, de Wes Anderson. The Secret Agent, del brasiler Kleber Mendonça Filho, Sentimental Value del noruec Joachim Trier i la nova pel·lícula dels dos cops guanyadors de la Palma d'Or, Germans d'Arden, que es diu Jeunes Mères, Joves Mares. I fora de concurs, el remake de Spike Lee de El Infierno del Odio de Akira Kurosawa, que es diu Highest to Lowest.
Molt de cinema.
Sí, sí, sens dubte. Hi ha una programació potent aquest any.
Seguirem parlant de Canes i roda el món i torna al Born, perquè Cineclub Vilafranca ja ha anunciat a qui atorgarà el segon premi Bogart.
Sí, el proper 30 de juny, Emma Vilarasau rebrà el premi Bogart Vilafranca, que es fa en reconeixement a la trajectòria d'una personalitat del cinema, i es farà una breu entrevista amb ella i després es presentarà, es farà un passi de la pel·lícula Casa en Flames. I amb aquest premi doncs, volem reconèixer la seva trajectòria tant en cinema, on ha fet papers com, per exemple, Para que no me olvides, per la qual va estar nominada al Goya, com en televisió, on va fer sèries com Nissaga de poder, ambientada aquí al Penedès, o Vent del Pla, per exemple, entre altres. Llavors, la gala tindrà lloc el proper 30 de juny a les 8 al Kubrick i se li atorgarà doncs, la figura del Premi Bogart, que ha estat dissenyada per l'artista Martí Baltà.
Ens hauràs d'avisar quan es posin a la venda les entrades per la gala.
I tant, avisarem, sens dubte. Realitzarem la corresponent comunicació.
I aneu-vos guardant, és un dilluns, 30 de juny, 8 del vespre, al Kubrick. Anem a tafanejar la cartellera, amb quina comencem?
Destino Final, Lazos de Sangre.
Que a nadie le falte bebida. La familia. La familia no se elige. La que te toca, te toca.
Sí,
la familia.
Sabía que este día llegaría.
Lo tengo.
Me da que no.
Llevo años alejándola.
¡Charlie! ¡Sube aquí!
Pero la muy hija de puta no descansará hasta que haga su trabajo. La muerte viene a por nuestra familia.
¡Acero!
Sisena entrega d'una saga terrorífica, però també divertida.
Sí, sí, divertida, amb les seves corresponents morts grotesques i espectaculars. Doncs bé, aquí, després d'un parèntesi de diversos anys, perquè la cinquena entrega es va estrenar a l'estiu del 2011, després d'un parèntesi de tants anys, torna a Destino Final, amb una nova entrega que no s'ha titulat Destino Final 6, però no sé si és més una seqüela directa d'una nova entrega de la saga o un reboot, més aviat. Llavors, bueno, aquesta nova entrega doncs, ens parla d'una estudiant universitària que té un malson recurrent, on te veu amb els seus avis assistint a la inauguració d'una torre molt imponent. I decideix tornar a casa i allà descobreix doncs, que el seu malson es correspon amb la premonició que va tenir la seva àvia fa diversos anys i que va ser justament la seva àvia l'única supervivent d'una tragèdia que va acabar doncs, amb el tancament de la torre a la qual va assistir a la inauguració.
Aquelles morts que l'àvia va evitar, ara s'han de cobrar, no?, d'alguna manera.
Ara s'han de cobrar i tot el seu llaç familiar corre perill. Llavors, ha de mirar de localitzar amb la seva àvia, que justament viu una mica reclosa per evitar el seu destí. I bé, doncs es destaca que és una pel·lícula molt gaudible i molt divertida, que diuen que no només compleix les expectatives, sinó que ofereix un espectacle digne de l'avança, on hi ha moments que es mereixen un aplaudiment, això ho diu Hobby Consoles. I que hi ha moments així com musicals que volen apel·lar a la nostàlgia dels que són més fans, però sobretot que dona el que promet. Vull dir, és una pel·lícula per acompanyar de crispetes, sens dubte. Molt fidel a l'esperit així més gamberro de totes les anteriors. O sigui que, en general, pels fans del terror i de les comèdies així com de terror, una ració ben servida.
I com a curiositat, hi ha un rècord en aquesta pel·lícula, i és que l'especialista en flames és la dona més gran que fa aquesta feina, 71 anys.
Sí, sí, correcte. És una de les especialistes més grans en haver exercit la professió.
D'aquest terror divertit i amb bon sentit de l'humor, passem a una altra història.
Sí, Estocolmo 1520, el rei tirano.
En nombre de Dios, yo os declaro marido y mujer.
Los daneses mataron a toda mi familia. Enséñame a luchar como tú. Ayúdame a encontrar a estos hombres.
El rey Christian cree que va a acabar con el pueblo de Estocolmo.
Soy el legítimo rey de este país y no pienso dejar que me lo arrebate un puñado de campesinos suecos.
Ya.
¡Fuego!
El ejército del rey es fuerte.
Debemos ser astutos y por eso estoy al mando.
Serán idiotas.
Es cuestión de tiempo que asedie la ciudad.
No pienso echarme atrás.
¡A por ellos!
Milady, vais a tener que negociar.
Bueno, aquí estamos como una gran familia feliz.
Debéis tomar el control de la narrativa. Vos sois el escritor de vuestra propia historia.
Pronto también será su rey.
Ara el Miquel ens explica la trama i curiositats. Dir-vos que és la pel·lícula nòrdica més cara de la història.
Sí, és una superproducció entre Dinamarca i Suècia. I bé, doncs va de com després d'un... S'inspira una mica en fets reals, perquè parla de com després d'un temps enfrontament entre Suècia i Dinamarca, doncs el rei cristià el rei danès Cristià II de Dinamarca, doncs va convidar un grup de nobles suecs a una cosa que semblava una reunió de reconciliació, i allà doncs va organitzar una purga brutal que es va saldar amb la mort d'uns 80 nobles suecs. I bé, incorpora elements com de ficció, perquè aquí incorpora la trama de dues germanes que busquen venjança després d'aquesta matança contra el que es va anomenar el rei tirà, i la matança es va conèixer com la massacre d'Estocolm. Per tant, doncs, agafa el prisma d'una superproducció europea, protagonitzada per Claes Bang, actor danès amb qui recentment vam veure en una de les estrenes que vam comentar, que era Guillermo Tell. I tot i així es veu que s'ha decidit rodar en anglès, o sigui, és pel·lícula escrita i parlada en anglès, amb actors suecs, danesos i anglosaxons, i sobretot molt violenta, amb una bona dosi de violència entre tarantiniana i de Quentin Tarantino i Guy Ritchie.
I un to també molt descarat, no? Es veu el tràiler?
Sí, sí, sí. Es veu que per moments tampoc es pren gaire seriosament a si mateixa.
El millor diuen que és el carisma magnètic que tenen Sophie Cookson i Alba August, aquesta parella que ens deies que busca la venjança pel seu compte també.
Sí.
Quina altra proposta has seleccionat?
Lo que queda de ti.
Se acredita que los bienes que existían en el patrimonio del fallecido son... La finca Bescós, unos terrenos de 6 hectáreas y un rebaño de ovino de 304 cabezas.
No me voy a ir. Yo no puedo ayudarte en esto. Ya lo sé.
¿Tú qué haces aquí todavía? ¿Vas a tirar por tierra todo lo que has hecho en Nueva York o qué? ¡Hala! ¿Qué es eso?
Son unas cintas que grababa con mi hermana y con mi padre.
Se va a llevar a las ovejas.
Bueno, las va a comprar cuando le demos.
No quiero venderlas, tata.
Sara, yo no me voy a ocupar del rebaño, ¿eh? Ya te lo dije.
Me voy a ocupar yo, tranquila.
¿Pero qué estás diciendo?
Que yo me encargo del rebaño.
You know we have to respect the deadlines.
Yeah, yeah, yeah. I know. I just need a little more time.
Tenemos que contarte algo de papá.
Ya se lo he dicho, que se ha ido a Alemania con Tina. Ya lo sabe. ¡Sarita!
¡Tía!
¿Dónde te habías metido, Sara?
Queremos aprovechar este día para recordar a nuestro compañero y amigo que nos ha dejado una huella que no vamos a poder borrar nunca.
Més fans potser hauran reconegut la veu de l'Àngela Cervantes, que ara comentàvem amb el Miquel, que està imparable, no para d'estrenar.
Sí, sí. Tant ella com el seu germà van presentar el darrer festival de Màlaga, van presentar dues pel·lícules. Álvaro Cervantes va guanyar el premi a millor actor per Sorda, compartit amb Mario Casas per Molt lluny, i a més va presentar també a la secció Zona Cine una pel·lícula que es diu Esmorzo amb mi, que s'estrena al juny i la comentarem quan s'estreni. I Ángela Cervantes, la seva germana, justament va guanyar el premi millor actriu per La Fúria, compartit amb Miriam Garlo per Sorda, i justament va presentar també aquesta, Lo que queda de ti, que es va endur el premi a millor música. Va guanyar la bisnegadora millor música al Festival de Màlaga, perquè aquesta també va anar a concurs.
Aquí a Lo que queda de ti, Laia Manzanares acompanya Ángela Cervantes, són germanes a la trama.
Sí, sí, són germanes i a més es veu que el millor és justament la química que tenen totes dues. O sigui, es veu que, bueno, és la història de després de la sobtada mort del seu pare, la protagonista, que és Laia Manzanares, que es diu Sara, deixa enrere una carrera a Nova York com a pianista de jazz per tornar al seu poble natal, als Pirineus. I allà doncs veu que ha heretat una granja i bé, doncs ajuda amb la...
Una granja i 300 ovelles.
I 300 ovelles, tot un ramat d'ovelles. I doncs, bueno, decideix ajudar amb la seva germana a fer-se càrrec d'aquesta granja. I ella... Mentre que una intenta vendre i oblidar com abans millor, l'altra doncs vol lluitar per preservar el llegat del seu pare, encara que això suposi doncs renunciar a una prometedora carrera com a pianista de jazz a Nova York. Llavors, doncs, això es destaca que, bueno, és l'òpera prima d'una directora que es diu Gala Gracia, que es veu que, bueno, que ha decidit fer una història de camp, que ara mateix doncs, són les històries que millor funcionen dintre del cinema espanyol.
Sí, hi ha una beta que explota molt el drama rural, oi? Amb dones, a més, sempre.
Amb dones cineastes, sí. Amb Carla Simón, les dues pel·lícules que ha fet, amb Elena López Riera i diversos noms més del cinema espanyol. I ara, doncs, bueno, doncs, la debutant Gala Gracia se suma doncs, a aquesta tendència que tan bé ha funcionat aquests últims anys. I bé, doncs, decideix mostrar el camp doncs, de manera neta, realista, que es veu que les dues actrius es nota que van aprendre a vacunar les ovelles, que van aprendre a pastar el ramat, que van aprendre a assistir al parc de les ovelles, vull dir que es veu que en general van aprendre com funcionava una granja en general.
Han fet una immersió completa.
Sí, sí.
Segons Fotogrames, us agradarà si sou entusiastes del cinema rural i dels relats de retorn a les arrels. Tenim una altra història.
Jane Austen arruinó mi vida.
Sentido y sensibilidad. Es una buena manera de empezar con Jane Austen.
Genial, gracias.
Es mi favorita.
¿Pero llevas qué, 2 años escribiendo novelas románticas? Quizás te vendría bien explorar otra cosa.
Tienes miedo de sufrir, tienes miedo de las historias de amor, de los rollos de una noche, tienes miedo de las aplicaciones. ¿Qué es?
La Jane Austen Residency me invita 2 semanas a su residencia de escritores en Inglaterra. ¿Qué has hecho? Estás fatal. Agat Robinson, soy yo.
Pensaba que serías mucho mayor.
Diuen que Jane Austen arruinó mi vida, que és una comèdia romàntica exquisida.
Sí, sí, la crítica l'ha deixat molt bé. És una història sobre una noia que és molt maldestra, i que ella voldria viure un romanç propi de Jane Austen, tenint en compte que està soltera, i ser escriptora, però en comptes d'això, doncs es troba treballant a la llibreria Shakespeare & Co. de París. I de sobte un dia li sorgeix una oportunitat quan la conviden a la residència d'escriptors Jane Austen d'Anglaterra. I allà haurà d'enfrontar les seves inseguretats per complir el somni aquest que té de convertir-se en novel·lista, alhora que es veu doncs, immersa en un triangle amorós. Llavors es destaca que és una comèdia romàntica encantadora, amb una esplèndida Camille Rutherford, que és la protagonista. I és l'òpera prima d'una directora que es diu Laura Piani, que es veu que juga molt en la línia de comèdies que ja no es fan, però que en el seu moment van funcionar molt bé, com Notting Hill, com Quatre bodes i un funeral, com El diari de Bridget Jones, sobretot. Es destaca que és Digna hereva de la Bridget Jones de Renée Zellweger. I sobretot les comèdies romàntiques de Nora Ephron, com Tienes un email o Algo para recordar. Per tant, per qui li agradi aquest tipus de cinema, s'ho passarà en gran.
I traurà el mocador.
I traurà una mica el mocador.
Caurà la llagrimeta.
Sí, sí.
I l'última d'avui?
Centaures de la nit.
I un, i dos, i tres.
Senyora Conxita, ha d'entendre que pobres de nosaltres mai sortim. Una vegada que tenim un moment de llibertat, l'hem d'aprofitar.
I ara medita. Tens moltes coses per solucionar la teva vida.
Ja ha acabat la visita?
Sí, sí, han anat tots a fer l'aperitiu.
És la nova pel·lícula de Marc Recha, amb Lluís Soler, l'haureu reconegut d'immediat, i en blanc i negre, que això els oients no ho saben si no els hi expliquem. Blanc i negre.
En blanc i negre, i per si no fos prou marciana, la proposta, rodada al monestir de Poblet a Tarragona, amb actors no professionals i, a més, actors invidents, i basada en l'obra d'un fotògraf invident, també, que es deia Ekven Bafkar. Per tant, o sigui, per si no podia ser més marciana i més radical la proposta, doncs té dos tasses. I bé, doncs es destaca que és una pel·lícula estranya i expressionista, amb ecos de Buñuel, Pasolini i Herzog, perquè el director de fotografia justament ha treballat molt amb Werner Herzog. I, curiosament, tots els personatges masculins de la pel·lícula, que no els femenins, són cecs. I bé, i els actors els filma sempre amb contrapicats, però, no obstant això, se'n parla molt bé d'aquesta última proposta del sempre interessant Marc Recha, que diuen que és una pel·lícula a la qual t'has d'enfrontar sense prejudicis, obert de mires, i pot agradar o defraudar, però no deixin diferent. Això ho diu Fotogrames, que també diu que és una pel·lícula que té tocs de western estil John Ford.
I agradarà als que busquen l'essència del cinema i fora prejudicis.
Sens dubte, sí.
I acabem, Miquel, tafanejant la cartellera i anunciant quan arribaran aquestes pel·lis.
Sí, doncs Jane Austen arruïna mi vida es farà segur de cap de setmana a la sala de Zazí, amb una data encara per concretar. I res, us esperem aquest cap de setmana, avui a la Zazí, a les 9, última sessió de The Human Hibernation, proposta experimental però de gran valor artístic, amb versió original subtitulada. I al cap de setmana us esperem també a la Zazí amb Presumpció d'innocència, de Daniel Hotel, en doblada al català i en versió original subtitulada al català. I el Kubrick us esperem amb Una quinta portuguesa i amb Los pecadores, sens dubte una de les millors pel·lícules de gènere d'aquest any.
I el cap de setmana vinent és el cap de setmana en majúscules, no?, del cinema?
El cap de setmana en majúscules perquè s'estrena Lilo i Stitch, s'estrena Missió Impossible, Sentència Final, i s'estrena la nova pel·lícula de Belén Funes, Los Tortuga, quan a propostes més autorals, que Los Tortuga va guanyar uns quants premis a Màlaga, o sigui que tindrem bones racions. Al Kubrick ja ho avanço, estrenem Lilo i Stitch.
I ja es poden adquirir les entrades,
I ja es poden comprar les entrades, per tant, si us ve de gust, correu.
No badeu. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal al Penedès en Xarxa. Comencem per explicar-vos que el Consell d'Infants de Cunit transforma el pati en una plantada col·lectiva. Serà aquest dissabte de 10 del matí a la 1 del migdia. Demà dissabte, doncs, de 10 del matí a la 1, el pati de l'Escola Sol Cunit s'omplirà de vida i natura amb una plantada molt especial organitzada pel Consell d'Infants de Cunit. Aquesta activitat forma part d'un projecte impulsat pels mateixos infants durant el curs escolar amb l'objectiu de fer del pati un espai més verd, acollidor i sostenible. Tots els nens i nenes de l'escola, així com les seves famílies, estan convidats a participar-hi activament. Es recomana portar gorra i crema solar per protegir-se del sol i, si es té a casa, guants i també eines de jardineria, tot i que no és obligatori. Un projecte compartit entre l'Ajuntament de Cunit, el Consell d'Infants d'Escoberta i l'Escola Sol Cunit per fer realitat un espai més verd i participatiu. I la celebració del Dia Internacional dels Museus a Santa Maria dels Monjos també hi serà present. A motiu d'aquest Dia Internacional dels Museus, l'Ajuntament dels Monjos organitza un seguit d'activitats per posar en valor el paper fonamental que desenvolupa la cultura en la construcció i la cohesió social. En el marc d'aquesta commemoració es duran a terme dues jornades de portes obertes al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria, el CIARGA, i també el Refugi del Serral, ubicats al Parc de la Memòria, en horaris de 10 del matí a 2 del migdia, tant el dissabte com també el diumenge. Paral·lelament, el Castell de Penyafort oferirà també visites guiades gratuïtes per conèixer de prop la història i singularitat d'aquest espai patrimonial. Les visites tindran lloc de 11:45 del matí i a les 12 el diumenge i caldrà inscripció prèvia a través del telèfon 669 287 539. El Mercat Municipal de Sant Salvador, a Vilafranca, incorpora armaris refrigerats intel·ligents per recollir comandes. El Mercat Municipal ja disposa d'aquests armaris refrigerats intel·ligents que permeten a la ciutadania recollir comandes realitzades prèviament. En principi, l'horari és de 9 del matí a 9 del vespre, però, segons una nota de premsa de l'Ajuntament, més endavant es podria ampliar. La iniciativa forma part del projecte Apropant el Mercat Competitiu, Digital i Sostenible, impulsat per la Diputació de Barcelona amb el finançament dels fons europeus Next Generation. A través de diferents canals com el telèfon, el web o el WhatsApp, la clientela pot fer la seva comanda directament a les parades del mercat. Un cop preparada, rebrà un codi QR per accedir a l'armari refrigerat situat al mercat, on trobarà la comanda dipositada pel personal de les parades. L'objectiu del programa és modernitzar i fer més competitius els mercats municipals, afavorint la seva transformació digital i facilitant un model de distribució urbana de mercaderies més eficient i respectuós amb el medi ambient. I acabem parlant de la Festa de la Terra, que torna el dia 25 de maig, la setmana vinent, a l'Avern. Subirats celebrarà els dies 24 i 25 de maig una nova edició de la Festa de la Terra, una trobada que vol posar en valor el respecte pel medi ambient, l'implicació comunitària i la defensa del territori davant dels reptes actuals. Durant tot el cap de setmana, la plaça del Cafè de l'Avern acollirà xerrades, tallers, parades de productors locals, activitats familiars, música i gastronomia, amb un eix comú, reflexionar col·lectivament sobre el model de futur que volem. Dissabte, la diada arrencarà a les 10 del matí amb un taller familiar de cuina silvestre a càrrec del col·lectiu Eixarcolant i seguidament es projectarà el documental Esperant la pluja, la vinya i l'aigua. Mentre que diumenge, a les 11 del matí, es durà a terme una taula rodona sobre l'aigua i el canvi climàtic, la seguiran una xerrada titulada És possible un creixement infinit i activitats durant tot el matí del diumenge a la plaça del Cafè, que clourà amb un dinar popular i un concert.
Penedès en Xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Dos carrers i la meitat d'un altre que pertanyen administrativament a Vilafranca estan integrats en la trama urbana del poble de Sant Pere Molanta. La pràctica totalitat dels seus veïns volen passar a dependre de l'Ajuntament d'Olèrdola. Per saber els seus motius i què han fet per assolir aquest propòsit, avui, a l'entrevista final del Penedès en Xarxa, marxem fins a Canal 20, on Raimon de Cara parla amb el portaveu veïnal de Pere Pau, el Josep Ventura.
Josep Ventura, molt bon dia.
Bon dia.
portaveu veïnal de Pere Pau, un barri, ho direm inicialment entre cometes, ara de Vilafranca, que vol ser d'Olèrdola. Sobretot subratlleu vosaltres per sentit comú. És l'argumentari que destaqueu més. El motiu que vosaltres voleu subratllar és que si feu aquesta petició és per sentit comú.
Sí, simplement volem ser o bé com un veí d'Olèrdola o com un veí de Vilafranca. En l'estatus en què es trobem no podem ser ni com uns ni com els altres. Per tant, per sentit comú, i aquí li expliquis la casuística de la que ens trobem, primer de tot es queden perplexes, pregunten, però com pot ser? I quan els expliques una mica per sobre diuen, entenc el vostre raonament i la vostra petició, el que demaneu.
Dèiem-lo de, entre cometes, barri, perquè estem parlant de manera concreta de dos carrers i mig, el carrer Pere Pau, el carrer del Bosc de Ferran, i mig carrer del carrer Sant Roc, perquè estem parlant d'aquests dos carrers i mig que formen part de la trama urbana de Sant Pere Molanta. De fet, per accedir a aquests carrers has d'anar necessàriament a Sant Pere Molanta, has d'estar a Sant Pere Molanta.
Sí, principalment Pere Pau i Bosc de Ferran són els carrers complets que es veuen afectats, i Sant Roc es veu afectat transversalment, és a dir, que una vorera forma part del municipi d'Olèrdola i l'altra vorera forma part de Vilafranca. I sí, sí, en aquesta zona o hi accedeix a través de les vinyes, dels camins de vinya, o bé, si vols anar sobre asfalt, has d'entrar a Sant Pere Molanta.
Aprofundim en aquest sentit comú, en aquesta casuística que comentaves al principi, per què demaneu aquesta segregació per formar part d'Olèrdola, deixar de formar part del municipi de Vilafranca?
Bé, d'entrada, que quedi clar que nosaltres no anem en contra de ningú, sinó que anem a favor dels veïns. Això, d'entrada, és una problemàtica que ens anem trobant de tant en tant, com aquella pedra a la sabata que, quan menys t'esperes, de cop i volta et trobes amb un problema administratiu. Hem viscut molts anys així. De fet, a mi aquest tema sempre em sona haver-lo escoltat a casa parlant des de que jo tenia 5 anys. I bé, fins que ha arribat al punt que uns quants veïns ens hem organitzat i davant de diversos problemes que, a veure, són pocs veïns i entre tots anem parlant, fem vida relativament en comunitat, no? Doncs quan veus sobretot que diversos veïns es troben el problema que es troben, que és el problema estrella, que és el de l'escola, i sense aquelles queixes, doncs al final un dia ens animem, ens reunim i diem, vinga, va, intentem començar aquest procés per demanar que al final el municipi que ens gestiona nosaltres el dia a dia és Olèrdola, doncs passar a formar part d'Olèrdola.
Problema estrella, dius l'escola. Clar, perquè a l'hora de puntuar com a resident no compta com a veí o veïna d'Olèrdola, sinó com a veí d'un municipi de fora d'Olèrdola.
Exacte. Ja d'entrada comencen amb menys punts que la resta, per tant, quan es troben en un any que hi ha hagut més natalitat, les ràtios simplement estan completes, doncs ja no poden accedir. I ens trobem veïns que, a veure, hi ha moments que s'acaba arreglant, però has d'insistir, l'administració és lenta, la burocràcia acaba amb la teva paciència, i moltes vegades, per no insistir més, perquè la veritat és que no ho veus clar, la gent calla, accepta que estarà un temps així i qui dia passa any empeny. I ens trobem alguns veïns que, per exemple...
Que potser sortint al balcó veuen el pati de l'escola.
Sí, sí, només han de creuar el carrer. Només han de creuar. I han d'acompanyar un fill a la llar d'infants que els hagi tocat, en aquest cas és un a l'Avern, i l'altre a Sant Pere Molanta, i el de Sant Pere Molanta hi ha pogut accedir perquè l'Ajuntament ha pressionat el Departament d'Educació, perquè han forçat la pujada de ràtios, per tant, diguem que ho faciliten, entre cometes, d'aquesta manera, que aquella persona pugui accedir a l'escola.
Una temàtica, una qüestió que s'arrossega des de fa molts anys, comentaves tu, des que eres ben petit, que s'han mantingut diferents converses, diferents governs municipals, ho han abordat des de diferents òptiques, però ara sembla que va de totes de debò. I el dia 3 de juny és una data que heu marcat ben en el vostre calendari, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, que ha de donar llum verda al trasllat de la petició a la Generalitat.
Sí, a veure, aquest problema s'arrastra, ja t'ho he comentat abans, des de fa molts anys. La Masia Pere Pau és l'origen del poble de Sant Pere Molanta. La Masia Pere Pau es troba en un extrem del municipi de Vilafranca i a partir d'allà comencen a créixer petites casetes al voltant i una part del poble creix en direcció Olèrdola i l'altra part del poble creix en direcció Vilafranca. La vida evoluciona i a mesura que la regulació es va imposant, doncs et trobes en aquests problemes administratius. Per això, a poc, potser fa uns anys no era una cosa que se li donés molta importància, però ara cada vegada, doncs, quan et diuen que el municipi d'Olèrdola decideix aplicar el porta a porta i que amb el Pere Pau no et passarà a recollir les brosses, dius, bueno, jo també pago a l'IBI, no? Aleshores, a correcuita, reunions, Vilafranca té un altre sistema de recollida d'escombraries, no té sentit que vingui un camió de Vilafranca a recollir les nostres escombraries, a part de que si fas un altre sistema, boicoteges el sistema que en general s'aplica al poble, s'han d'acabar gestionant convenis. Vull dir que fa uns anys això afectava d'una manera i a dia d'avui doncs afecta d'una altra, no? Aleshores, com que tot això és de sentit comú, es decideix pensar de que amb una negociació això l'equip de govern de Vilafranca ho entendrà, perquè és que ja t'ho dic, ho expliques amb qui ho expliquis i tothom ho comprèn, no?, la nostra demanda. I ens hem trobat durant, això ho vam iniciar amb l'equip de govern anterior aquí a Olèrdola, amb el Lucas, i ens vam trobar de que sí, hi havia reunions, però et senties com a part de moneda de canvi, no?, que potser entrava en joc al barri Pere Pau per aconseguir altres objectius. I sempre acabava el tema que acabava bloquejat. Evasives, llargues, passa un any, ah no, és que ara arribaran eleccions, ara no és important, i així. I així ha anat. Fins que veiem que aquesta via no era possible, ningú es volia posar d'acord en aquest tema, tant una banda com els altres, inclús amb un petit sentiment de ser la colònia, no? De que aquell imperi que el qual formes part i quan vas a fer alguna demanda, una mica la mirada per sobre l'espatlla, no? Doncs descobrim que, fem una consulta a l'Ajuntament d'Olèrdola i ens diuen que existeix. Nosaltres primer pensem, no hi ha cap altre municipi a Catalunya que s'hagi trobat amb aquest problema? I efectivament, existeix un mecanisme que permet trobar una solució que no ho hagi d'arbitrar ni un municipi ni un altre, sinó que ho arbitra la Generalitat, que permet trobar una solució en aquest problema de límits territorials. Aleshores, aquest decret marca unes opcions. Es pot iniciar a petició dels veïns, es pot iniciar a petició de l'Ajuntament que s'ho vol segregar o de l'Ajuntament que ho vol agregar. I l'opció més fàcil era que l'Ajuntament que s'ho volgués agregar o absorbir ho iniciessin ells amb unes condicions. I, per fi, el dia 3 de juny ja s'haurà recopilat tota la documentació, perquè això forma part d'un projecte tant tècnic com econòmic com jurídic i després d'una part també de recolzament veïnal i el dia 3 es votarà en ple. Esperem una votació per unanimitat, perquè ho van començar uns i ho han acabat els altres, estem agraïts a tots, i per això és un dia important a marcar el calendari.
Per tant, a partir d'aquest procediment que heu seguit, ha estat necessària la condició de trobar, buscar aquest recolzament veïnal que ha estat feixuc.
Sí, perquè
estem parlant de no masses cases, pocs habitatges, en termes numèrics, però clar, hi ha hagut molta feina perquè aquí ha de signar les persones que estan empadronades, aquests dos carrers i mig.
Correcte. L'argumentari d'aquest decret diu que la persona que té dret a recolzar aquesta demanda és la persona que està empadronada en la zona afectada per aquesta nova delimitació. Aleshores, aquí no valia una recollida de signatures habitualment amb boli i paper. No. Aquí havies de donar-li una veracitat jurídica a aquella signatura, per tant, o ho feies amb els sistemes que permet la llei, que és o amb el sistema de l'IDCAT mòbil, amb un certificat digital, o bé amb el sistema estatal, que és el sistema clave, o no tenia validesa.
No s'acceptava la signatura.
Aleshores, no tothom té un certificat digital. Hem hagut d'anar casa per casa, preguntar a totes les persones quines eren les que estaven empadronades i les que no, i donar d'alta a cada persona amb una identitat digital, i aquesta persona l'ajudàvem a escriure una instància a l'Ajuntament que el qual deia que que la persona demanava i estava a favor d'aquesta demanda dels veïns de voler formar part d'Olèrdola.
I gairebé per unanimitat, les persones doncs, que heu localitzat doncs, han respost de manera positiva a aquesta petició.
Sí, sí, més del 90%. Sí, sí, hi ha hagut tres casos puntuals que per les seves raons molt respectables han decidit que no, però la veritat, no. Bueno, si vivim en una democràcia, de moment el 90% encara juga a favor nostre.
90% que vol dir una seixantena d'habitatges, de persones empadronades a l'habitatge.
Sí, aproximadament això, sí, sí, de persones. Tant, per exemple, en un nucli familiar de, per exemple, posem de tres persones, doncs les tres, si estaven empadronades i tenien més de 16 anys, doncs podien fer una instància.
A partir del previsible acord per unanimitat del ple del dia 3 de juny sobre un altre escenari, què n'espereu, què n'esperes tu, Josep?
Bé, primer de tot no sabem, o sigui, podem fer una comparació amb altres casos per tenir una idea de quan pot durar aquest tràmit. Hem parlat abans de que la burocràcia és lenta i feixuga. Dos ajuntaments que estiguin d'acord...
Va ràpid, no?
Va ràpid.
S'entén.
Ràpid són 2 anys, sí, que sí. És l'últim cas que es va trobar entre Olèrdola i Olivella, també hi va haver, això m'ho va comentar l'anterior alcalde, la Lucas, que bueno, en una urbanització hi havia una punta que un carrer li passava mateix, bueno, es van posar d'acord.
Can Trabal.
Devia ser, no ho sé on era, potser aquí. I va durar 2 anys. La cosa. Ara bé, clar, Vilafranca en aquest cas ja ens ha demostrat que no hi està d'acord. No creiem que ho posi fàcil, tindrà la possibilitat de presentar el seu argumentari i veurem què tardarà. Però a partir d'aquí, nosaltres estem molt segurs, s'ha fet una feina extraordinària per part primer dels veïns i després per part de l'Ajuntament. Portem temps parlant, portem temps organitzant-nos, decidint com ho fem i tenim un informe de pes molt ben redactat i argumentat que estem segurs de que això tira endavant.
Esmentaves dificultats, moneda de canvi, has comentat. A què refereixes? A que l'altra part, en aquest cas Vilafranca, doncs, pot situar sobre la taula la possibilitat, a canvi d'acceptar aquesta incorporació de Pere Pau a Olèrdola, doncs, sí, debatre, bueno, per exemple, el polígon de Sant Pere Molanta?
Bueno, sabem que de punts calents entre Olèrdola i Vilafranca n'hi ha diversos. Començant pel polígon del Clot de Moja, el polígon de Sant Pere Molanta, per exemple, a Vilafranca, per accedir a la seva part de polígon, ha d'entrar per tota l'entrada de Sant Pere Molanta, d'entrar, sí, per Olèrdola. Quan posen les llums de Nadal, vull dir, la llum que consumeixen aquelles bombetes, doncs les ha de pagar Vilafranca a Olèrdola, perquè al final qui dona el servei elèctric a la part vilafranquina del polígon és Olèrdola. I així hi ha molts altres casos. Només cal veure el mapa i veure les punxes que fa, que potser abans seguien elements geogràfics com podien ser camins, marges o rieres, però que a dia d'avui, com ha canviat tota la geografia, ja no té cap mena de sentit.
El teu cas concret, com el d'altres, també ens pot ajudar a entendre per què es demana formar part d'Olèrdola. I és que en Josep Ventura ha anat a l'escola Sant Pere Molanta. Ha participat activament en entitats de Sant Pere Molanta. Jo m'atreviria a dir a gairebé totes les actives, no? També has estat jugador de futbol de l'equip del Sant Pere Molanta, però a efectes administratius sempre has estat tractat com a veí d'un altre municipi.
Sí, mira, jo recordo per allà als anys ja 80, que és el l'estiu de l'any 89 o 88, no sé com va començar el que és el l'estiu d'Olèrdola, tots els companys de classe pagaven 10.000 pessetes i jo pagava 11.000. perquè era foraster. I clar, és una cosa que no entenies mai, no? Bueno, el fet és que un de l'argumentari que també demanava aquest projecte era que la gent demostrés o que reflexés el seu arrelament dintre el poble. El fet de passar casa per casa, hem pogut veure que doncs, hi ha gent que ens ha donat arguments tan senzills com ara que dius que no sé per què de ser Vilafranca jo si m'enterren al cementiri d'aquí al poble. No sé per què he de ser de Vilafranca si m'han batejat, m'he casat aquí a la parròquia del poble, he vingut al col·le aquí. Un em deia, Diu, ostres, tots els pobles estan tancant la petita botiga del comerç. Nosaltres comprem aquí, la nostra botiga, que és Carlton, no para. O sigui, hem de tancar per descans, perquè és que li donem vida, i ens dona vida alhora, no? El forn de pa, tothom d'aquell carrer ha estat vinculat, perquè la vida la fas allà. Sí que és cert que jo inclús, en una d'aquestes reunions per intentar negociar-ho, més endavant tots estem vinculats també a la vida cultural del Penedès, de l'Olerdo, del Penedès, de Vilafranca. Tots anem a l'Institut de Vilafranca, allà fem les nostres amistats i descobreixes que també hi ha una vida cultural a Vilafranca, t'hi impliques. Jo, de fet, amb el Pere Regull li vaig ballar el Ball Solemne, que és un dels balls més potents de la Festa Major de Vilafranca, el dia 30, davant de la Basílica. I jo li deia al Pere, dic, sí, Pere, dic, això no va contra vosaltres, va a favor nostre. I
el Ball Solemne de l'Àliga.
Sí, amb el Ball de l'Àliga, perdó, sí. I nosaltres no reneguem ni a res ni a ningú, simplement volem treure'ns aquesta pedra a la sabata, volem facilitar la vida de tothom i tots aquests problemes que ens anem trobant. A veure, no ens tiren míssils com Ucraïna, no. Vivim, sí, clar, però per què no podem viure millor? Per què no podem deixar de tenir aquests problemes administratius, no? Això és el que, aquesta és la nostra reclamació i ha quedat reflexat clarament que tothom allà a aquell carrer hem fet vida a Sant Pere Mota. De fet, si hi ha alguna persona que al final ha acabat anant a una escola que no és la de Sant Pere, és per culpa d'aquest problema. I que al final, doncs, bueno, doncs, escolta, m'ha tocat a Moja, com algun veí, doncs anem a Moja, vale? O m'ha tocat, he hagut d'anar a Vilafranca, doncs mira, ja vaig a Vilafranca. Llavors també es perd una mica de l'arrelament i aquell lligam entre canalla de la mateixa edat.
I per situar alguna altra vinculació encara del Josep Ventura, com altres que podíem esmentar a Sant Pere Moranta, va ser el promotor, organitzador, ideòleg de la Vall Moranta.
Sí, que potser farem un abans, però ens estem reunint perquè potser torna.
Ah, torna?
Sí, potser.
Caram, t'emplaçarem a una nova conversa.
Sí, això sí.
Hem de dir que la campanya, aquesta feina feixuga, la recollida de signatures digital, que ha estat un procés lent, lentíssim, ens consta, doncs al final hem de dir que ha estat tot un èxit, també comunicatiu d'impacte, perquè ha sortit més enllà dels mitjans de comunicació locals o comarcals, se n'han fet ressò, mitjans d'àmbit nacional, ha estat notícia.
Doncs sí, gràcies a tu, Raimon, també t'ho he de dir, però a través d'aquella primera nota de premsa que la Fura li veu opció noticiable, sortim en portada, va ser una sorpresa, jo vaig comentar una fina, dic, carai, dic, m'esperava una petita nota a dintre, però no m'esperava sortir en portada, no? Després també se'n fa ressò l'ACN, l'Eix Diari, aquesta setmana ha vingut TV3, suposo que serà una notícia pel TN Comarques. I bé, ara hi ha l'interès de Canal 20, que sortirà així a nivell penedesenc. Fantàstic, sí, era el que buscàvem també.
Si la cosa no surt com vosaltres preveieu, continuareu lluitant, no defallireu.
La veritat és que si no surt bé, per aquesta via ha quedat clara que la negociada no funcionarà mai. L'únic que ens queda opció és inundar l'Ajuntament de Vilafranca a instàncies, perquè, per exemple, no pot ser que fa 6 mesos que demanem que ens tapin uns forats a l'asfaltat del carrer i encara no hagin vingut. Les respostes segueixen sent evasives, el mateix. Sí, estem en procés d'estudi, ja us donem resposta. Aleshores, no poden deixar una part del veïnat que paga els seus impostos en un estat d'abandonament. Aleshores, durant aquest procés també ens hem hagut de sentir frases com ara, no sé, una instància demanant que renomin l'enllumenat, que s'actualitzi, s'ha estat posant LED a tot arreu, ho vam sol·licitar, i nosaltres ens han dit que hi ha carrers més importants. Bueno, tots ho sabem, que hi ha carrers importants, però si tu ets un representant polític, no m'ho diguis. No m'ho diguis, tinc una mica de marge, doncs segueix-me donant evasives, digue'm que ja ens ho mirarem, però no em demostris que realment ens veieu com a veïns de segona, no? Vull dir que si no surt bé aquest procés, ostres, serà un cop dur, la veritat. Llavors només ens quedarà demanar que compleixin les seves obligacions.
De fet, des del punt de vista econòmic, hi ha precedents no gaire enllà, molt a tocar de calendari, d'acords econòmics amb l'Ajuntament de Vilafranca i Olèrdola, per exemple, en la gestió de les zones d'emergència, de les àrees de contenidors tancades, que es paga per part de Vilafranca una part per l'ús d'aquests veïns de Pere Pau.
Sí, el conveni... Un cop vam començar a remenar tot això, es van donar compte que hi havia moltes coses que es pensaven que, per exemple, el subministrament d'aigua. Pere Pau consumeix l'aigua de la mina d'Olèrdola, el dipòsit que està aquí al polígon. En el moment que es crea la comercialitzadora d'aigua d'aigües d'Olèrdola, doncs, bueno, es veu que hi ha un decalatge entre l'aigua que surt del dipòsit i la que es factura. D'entrada es pensa que són fuites. Es comencen a arreglar i tot segueix igual. Doncs, bueno, resulta que nosaltres hem anat pagant aigües de Vilafranca al rebut d'aigua, però consumíem l'aigua d'Olèrdola. Doncs, clar, amb les brosses va passar una mica el mateix. És antieconòmic que vingui un camió de Vilafranca a recollir 20 cases o 30.
Quan el camió passa per la recollida de Sant Pere Molanta.
Exacte.
Al costat de la porta.
Clar, fins... ara ja no sé quan fa que s'ha instal·lat el porta a porta, però aleshores passava el camió. Clar, què passava aquell camió? Aquell camió... la factura cara que li surt al municipi és la dels residus de rebuig. El camió passa per la bàscula abans d'entrar a l'abocador i tants quilos. Per tant, si aquests quilos són del carrer Pere Pau, per què els ha de pagar el contribuent d'Olèrdola? Això no té sentit, no? El que et comentava abans, no? El porta a porta. Si tot el poble fa porta a porta, per què una petita part ha de tenir un contenidor i recollir-se d'una altra manera? Vull dir, al final fomentaries també el turisme de residu, no? Perquè tots coneixem algun veí que posa la bossa al maleter abans de marxar a treballar i la boca a un altre contenidor d'un altre municipi. Això està passant, temes elèctrics també. Per tant, arrel d'això es va signar un conveni i a final d'any es passa la factura. Tots els serveis que Olèrdola ha donat a la zona que pertany a Vilafranca de Sant Pere Molanta, doncs al final es fa aquest...
Doncs Josep, moltes gràcies per explicar-ho, per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Avui hem acabat intensos. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores i de la setmana. Molt bon cap de setmana, hi ha moltes propostes per gaudir i tenim el bon temps assegurat, així que a gaudir-ho i fins dilluns.